Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va fabricar, es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio l'any 1995 i que aquesta temporada s'emet en podcast des de VilaWeb i l'Internauta, www.vilaweb.cat, www.linternauta.cat i també a través d'una quarantena d'emissores de ràdio de tot el país que el reboten per les zones hercianes. Com que qui ho escolta pel podcast o qui ho escolta per la ràdio, perquè cada emissora ho passa una hora diferent, doncs no té massa les coordenades d'on som, sempre aclarim que això és un programa gravat, que es grava el dimarts al migdia i que, per tant, si n'hi ha alguna referència temporal mentre parlem, si algú diu avui, ahir, etcètera, etcètera, ho heu de posar en aquest context. Com cada setmana, el Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, el Martí Crespo, què tal, Martí?
Molt bé.
Molt bé, sé que és. Pensava que anaves a dir alguna cosa més. I avui parlarem de programari lliure, és un tema que l'Internauta des de la seva fundació ha anat seguint amb molt d'interès arran la presentació del LibreOffice 3.5, una notícia recent, molt calentona i molt a punt d'eixir del forn, o just acabat d'eixir del forn, i ho farem amb els grans amics de Softcatalà, tu sabeu que és una d'aquelles corporacions, associacions, no sé com dir-ho, que hauria de tindre la Creu de Sant Jordi ja fa anys i hauria de mereixer tots els homenatges a Gutxi per haver-hi, concretament en este cas amb un bon amic que ja ha vingut diverses vegades a l'internat, el Jesús Corrius. Com estàs, Jesús?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Només faltaria, pots convidar-te mateix, ja ho saps. I amb el director del programa de programari lliure de la UOC, el Carles Garrigues, que també ha vingut ja alguna vegada.
Moltes gràcies.
Què tal, Carles?
Per convidar-me també. Bé, molt bé.
Amb tots ells començarem parlant del LibreOffice, algú que és aquesta paquet ofimàtica, no sé si encara es diu així, abans deien paquet ofimàtica, que vol dir allò Word, PowerPoint, no sé què, alternatives a tot això que s'acaba de presentar, i acabarem parlant, com sempre, de Ves a saber què.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sempre que parlem de programari lliure m'agrada començar dient que molts de vosaltres igual ni sabeu que esteu gastant programari lliure, però moltíssims ordinadors del país estan instal·lats a aquestes distribucions, perquè hi ha una llarga tradició ja en aquest terreny, que el Softcatalà evidentment ha estat peça clau de tot això, però no només, n'hi ha hagut molta gent que s'hi ha dedicat. I el LibreOffice, alguns recordareu l'Open Office, que venia de l'Office, però era Open. En fi, tota aquesta trajectòria em sembla que l'explicarà el Martí Crespo en el seu informe de cada setmana.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, parlarem de tota aquesta trajectòria, però sobretot de Softcatalà, que és l'associació pel foment de l'ús del català en la informàtica, internet i les noves tecnologies, que es va donar a conèixer el 2 d'octubre de l'any 98... No sé si en Jesús era en aquelles primeres sessions conspiratives.
Encara no.
Bé, doncs es va donar a conèixer això l'any 98 amb el navegador 404, que era la traducció al català de l'aleshores, aquell conegut navegador de la casa Netscape, el Communicator. Ja han passat quasi 14 anys, el Netscape ha desaparegut per complet, però en el rebost, diguem-ne, d'aquesta entitat no lucrativa, formada doncs, per enginyers informàtics, filòlegs, dissenyadors, traductors i tots voluntaris, doncs s'ha omplert o s'ha anat omplint doncs, amb aquests 14 anys amb desenes de traduccions de programes i aplicacions de codi lliure, la majoria, i per als principals sistemes operatius, Windows, Mac o GNU Linux. Les vitrines de Softcatalà, tot i que falta encara algun premi, doncs, també s'han anat omplint. El 2004 doncs, vau rebre el Nacional d'Internet, el Premi Nacional d'Internet, i el 2005 el Premi Nacional de Projecció Social de la Llengua Catalana.
Exacte.
Entre les moltes iniciatives doncs, que Softcatalà ha anat assumint doncs, en aquests anys, n'hi ha dues, podríem qualificada gegantines, no? D'una banda hi ha tot el projecte Mozilla, al voltant de Mozilla, doncs, que agrupa aplicacions com el navegador Firefox, i després, o sobretot, hi ha el paquet ofimàtic OpenOffice.org, primer, no? Que va ser patrocinat o era patrocinat o secundat sobretot per l'empresa californiana Sun, i que des de l'any 2000 doncs, un grup de voluntaris, em sembla que tu hi has estat des del principi,
exacte, des del principi.
Doncs, heu anat traduint aquest complex i complet alhora conjunt de programes doncs, que hi ha doncs, per escriure, per fer càlcul, per fer dibuix, per fer operacions ofimàtiques, a l'estil una mica doncs, de l'Office, no de l'Open Office, sinó de l'Office de Microsoft. Però el setembre del 2010, em sembla, que més o menys són aquestes dates, sí, arran de la compra de Sun per part d'Oracle, que és una altra d'aquestes empreses gegants dels Estats Units, doncs una bona part o una part de la comunitat de desenvolupadors doncs, que hi havia al voltant d'OpenOffice va deixar el projecte i per començar-ne un de nou, molt semblant, que es diu LibreOffice. I ara mateix doncs, se n'acaba de presentar la versió 3.5, evidentment en català, gràcies doncs, a la tasca que suposo que doncs, Softcatalà doncs, heu anat fent. No?
Exacte.
Comencem pel començament, Jesús, perquè algú que ens estigui escoltant no tinga ni idea de què és LibreOffice. Va a softcatalà.cat i es descarrega un paquet que té què?
Doncs és un paquet ofimàtic que intenta ser doncs, una versió gratuïta i lliure del que és el Microsoft Office. Incorpora un paquet de processament de textos, similar a Word, un full de càlcul, un sistema de treball de bases de dades, un programa de dibuix, una mica totes les eines de productivitat que un necessita en una oficina.
Perdona que te faci les preguntes bàsiques, però
no,
sistemes perfecte. Operatius, per això?
Doncs funciona sobre Windows, Linux i Mac. En Linux la majoria de distribucions ja porten el LibreOffice, o sigui, no has de fer res, ja ho tens instal·lat. I a Windows t'has de baixar la versió de Softcatalà o de LibreOffice. En tots els casos trobaràs les versions en català allà.
I això gratis?
Sí, completament gratuït.
Ja sabem que una de les grans qüestions és dir que el programari lliure no té per què ser programari gratis, però val la pena remarcar.
Nosaltres això. El que intentem fer doncs, és que els usuaris finals se descarreguin gratis i després, si ets una empresa, doncs hi ha empreses que donen suport i tu pel que pagues és pel suport del programa, però no pel programa en si.
Vale, amb això, per tant, un ciutadà normal i corrent, perdó, diguem que totes les tasques diàries habituals té cobertes.
Exactament. Exactament.
I ara que parlaves de suport, cal suport? És a dir, és difícil instal·lar-se'l o
no,
però, és difícil però, fer servir?
Jo, per la meva experiència, no, el que passa aquí hi ha un bias perquè porto molts anys treballant, però en general jo crec que és un programa bastant fàcil de fer servir, bastant intuïtiu. Si estàs acostumat a fer servir el Microsoft Office, no tindràs molt problema a entendre com a mínim les funcionalitats bàsiques. A més, jo crec que sí que hi ha treball especialitzat que potser LibreOffice no cobreix, però el treball que necessita fer el 80% de la gent està perfectament cobert amb un software com LibreOffice. Llavors, si tu vols fer formació, cursos especialitzats, tot això, necessites funcionalitat nova o alguna cosa, llavors és el moment doncs, de contractar suport. Però si, no, si ets un usuari i el vols fer servir a casa, no crec que faci falta suport de cap mena.
El Martí ha fet una explicació així molt ràpida, com de passada, diguem bé, com que van comprar, com que Oracle va comprar Sun, Sun, diguem que financiava o ajudava a financiar i sostenia sobretot l'OpenOffice, hi va haver un grup que va decidir que allò era intolerable i se'n va anar, no?
Sí.
Per què? Quin problema n'hi havia?
Doncs, si ens situem en el temps i en l'espai, jo ho vaig viure això personalment com una mena de conspiració d'una novel·la d'espies, perquè tot va començar una nit de setembre a Budapest, un bon lloc per...
Comença bé, eh?
Comença
molt bé.
Era una nit plujosa, que de fet és veritat, i ja se sabia que d'alguna manera Oracle deixaria el projecte, no era oficial, però hi havia molts rumors, deixaria de finançar-lo, i s'havia de fer alguna cosa al respecte. El que passa és que nosaltres hi havia es va començar a parlar de fer un fork, de sortir del projecte, però nosaltres sabíem... És un projecte molt gran, molt car.
Un fork. Què és?
Un fork és agafar... És una cosa que forma part del vocabulari de programari lliure, que és agafar un projecte i, com que la llicència ho permet, crear el teu propi projecte a partir d'un projecte existent.
Una derivació.
Una derivació.
Una bifurcació. No?
Una bifurcació seria la traducció literal. El que passa és que necessitàvem d'alguna manera fer-nos creïbles. Perquè això podia molt bé derivar simplement a fer un manifest, a dir que estàvem preocupats, a ser una mica, si em permets, una mica uns friquiflautes. I passar com a tal
friquiflautes. En aquesta època que no res està bé, friquiflautes.
És una paraula que m'acabo d'inventar, no sé si farà molta fortuna.
Sí, és difícil, que te'n barbusses, però vaja, friquiflautes.
Un fort de friquiflautes.
I necessitàvem que empreses grans ens donessin suport, i perquè ens donessin suport havíem de ser creïbles. I per ser creïbles, necessitàvem que ningú sabés dels nostres plans. Va ser un projecte ultrasecret. Recordo Budapest que no parlàvem en anglès perquè, per si de cas, hi havia algun espia que...
És una pel·lícula, això, eh?
algú d'Open Office que ens sentís.
Algú en gabardina i el barret.
Jo, per exemple, recordo parlant amb els francesos, ells em parlaven en francès, jo els hi contestava en català, i també en el cas d'uns brasilers, quan estàvem discutint sobre aquest tema, però evitàvem fins i tot parlant en anglès perquè no ens entenguessin. O la gent d'allà.
El problema bàsic era, Sant havia ajudat el projecte, es parla de financiació, Oracle se suposava que quan comprava Sant no li interessava aquest projecte i per tant anava a deixar-lo estar. Exactament què financien aquesta gent? És a dir, quan parlem de financiació, de què estem parlant? Per exemple, d'allotjar en servidors i que es puga descarregar. Perquè, clar, tot això, tinglado com el LibreOffice...
Costa molts diners.
Clar, només de cost de que la gent se'l descarregui, quan estem parlant de milions, no sé si teniu dades de quants milions d'usuaris l'han descarregat ja... Clar, això val diners, això la gent diu sí, programari lliure tal, però no se n'adona de que darrere són molts diners. Què feia Sant en això?
Les últimes dades que tenia de Sant, que no eren les finals, sinó d'un parell d'anys abans, era que el projecte li costava Sant uns 20 milions d'euros.
20 milions d'euros què?
Mantenir el projecte.
Anuals.
20 milions d'euros anuals.
I que de benefici traia uns 10 milions d'euros del projecte, amb suport i tot això.
Caram.
El que passa és que Sant mantenia el projecte perquè per ells era un producte estratègic. I això era l'únic que feia...
Bueno, perquè li donava una imatge de marca fantàstica. Exacte.
Quan Oracle va comprar Sant i va veure els números, van prendre una decisió estrictament econòmica, que és aquest projecte per molts diners, fora. Així de senzill, no...
No sé si mai heu llegit Oracle al revés, però és molt significatiu. Ara n'hi ha aquella situació de silenci. Estan estrès, ho explica als oients, estan estrès amb els ulls elevats cap al cel... Oracle al revés diu el caro. Tenen fama de ser molt car.
Sí.
Però és veritat. Veritat.
Doncs quan hi va començar, vam pensar que havíem de fer alguna cosa per evitar això i vam decidir crear un nou producte. Vam treure el setembre del 2010, no va ser el setembre, va ser octubre. Ja vam sortir amb una web, vam sortir sobretot amb una versió nova del projecte i ja, sobretot de seguir distribucions de Linux i algunes empreses ens van donar suport. I vam començar amb molt poca gent, amb uns 9 desenvolupadors i ara mateix ens tenim...
9 a tot el món.
9 a tot el món, entre ells jo.
Clar.
I ara tenim ja més de 400 desenvolupadors en el projecte, traductors de tots els països, hem tret 3 versions ja de LibreOffice. I la veritat és que tenim una fundació ja sense ànim de lucre a Alemanya i molt content de com ha anat.
Però ja anava jo a fer de Josep Pla, era dir, i això qui ho paga?
Doncs de moment, sponsors i sobretot el treball que han fet els voluntaris, que han ajudat moltíssim. Però hi ha empreses que, per exemple, ells fan servir internament, Red Hat, amb la seva distribució de Linux, Ben, necessita un projecte ofimàtic, ell posa... No és que paguin directament diners, però sí que posen desenvolupadors a treballar en el projecte. O sigui, no donen diners a ningú, però aporten aquesta mà d'obra que paguen ells, que també dona un valor en el projecte.
I la versió aquesta nova que heu tret ara, la notícia recent, diguem que quins canvis serien els més interessants?
Doncs...
Però ja és molt de detall, diguéssim.
Són de detalls en els usuaris catalans, per exemple, interessa que hi ha la tipografia de la geminada és més acurada respecte a versions anteriors, però hi presenta poc accés a bases, millores...
Això ja es denota, eh?
Millores...
La tipografia de l'LG Minad, això ja es denota. Ja és, ja...
Però millores des de la meva gestió de bases de dades, que ara ja... I bueno, què més? Filtres, no, els filtres tenen filtres per visió i altres coses... La interfície d'usuari ara és diferent, per exemple, quan treballes amb capçaleres i peus de pàgina és molt més directa. Hi ha moltes coses. Algunes coses que són arreglar coses que no funcionaven bé abans, petites funcionalitats, però és una versió que hem estat 6 mesos en desenvolupament i que té petites novetats bastant interessants.
Hi ha molta diferència amb l'OpenOffice?
Home, sí, pensa que l'OpenOffice ara és un producte que fa...
O sigui,
un any i mig.
Partíeu de l'OpenOffice.
Partíem de l'OpenOffice, és un producte que fa un any i mig que no s'ha fet desenvolupament, o que s'ha fet és manteniment i coses així, amb la qual cosa, clar, portem un any i mig d'avantatge en moltes coses en el projecte OpenOffice, simplement per això.
De fet, el Nobel ja tenia una versió d'OpenOffice, que era el GoOO,
exacte.
I aquesta versió... ja tenia millores respecte a OpenOffice que Oracle no havia volgut introduir en el producte, i quan es va crear el LibreOffice ja es van aprofitar aquestes extensions i ja es van incorporar. Vull dir que jo crec que des de ben bé al principi LibreOffice ja era una mica millor que
OpenOffice. La primera versió que va entrar a la 3.3 segurament era igual o molt semblant al l'OpenOffice 3.3, simplement hi havia canvis de logos i coses així. Però a partir d'aquell moment hi va haver un desenvolupament molt ràpid, i sobretot el que hem fet, i això es nota bastant, és treure codi i treure coses que sobren, amb la qual cosa fa que el producte doncs sigui més ràpid, gasti menys memòria, sigui bastant més eficient. Un usuari de Windows, per exemple, notarà una diferència bastant important si té un OpenOffice 3.3, s'actualitza el LibreOffice 3.5, veurà, per exemple, que els documents s'obren més ràpid, que l'aplicació gasta menys memòria, que s'executa més ràpidament, coses així. Són coses que no, diguem, no aporten cap funcionalitat nova, però que un usuari veurà clarament que s'han fet millores en aquest aspecte. I això ens és una cosa que hi hem dedicat molt temps. Quan vam crear el projecte LibreOffice teníem dues opcions. La primera, doncs, ser conservadors, que era opció fàcil, i simplement doncs, fer 4 millores i mantenir un producte molt estable, o intentar innovar i afegir més funcionalitats i tot això. Vam intentar nosaltres optar per la segona opció, que era intentar innovar i afegir noves coses. El que passa que per fer això primer cal netejar. I durant aquest any i mig s'ha fet molta feina, sobretot de neteja del codi, de neteja coses que eren antiquades, que no es feien servir, i millores de velocitat i en general d'escalabilitat
d'aplicació. Sí. Això em fa gràcia perquè jo una vegada vaig sentir un programador que em va dir que n'hi havia codi poètic i em vaig quedar a quadres, diguem. O sigui, el codi, que és el codi pels oients que no sàpiguen massa bé què és diguem, el text que no es veu, o que has de buscar-lo per veure'l, en el cas del programari lliure, a més, per definició, és públic i, per tant, s'ha de veure, però, diguem, que l'usuari corrent no es dedica a mirar això, no? Però que és un text que és el que fa que funcione el programa, perquè els programes, al final, són línies de text que executen ordres, no? Diguem així. I clar, això normalment, primera, que és poc, diguem, és poc a la gent que li interessa, és un tema de friki flautes, però a més, és complicat, o sigui, jo obri codis i no entenc ni una paraula del que diu allà, o hi ha aquelles coses de que van explicant el codi i tot allò, però costa d'explicar el codi. Però em fa gràcia perquè tu ara plantejaves una correlació que no se m'havia corregut mai, no? Dir, clar, el codi, si és més llarg, tarda més a carregar, i per tant us heu dedicat a intentar passar de la poesia al haiku.
Sí, sí,
a primar aquestes coses.
Exacte, no? Exacte, i a més coses, no només a primar, sinó estructures, per dir-ho d'alguna manera, molt complexes, convertir-les en molt més simples, que això també afecta en la qualitat del codi i en el manteniment, perquè no és el mateix un text que és molt complex, corregir-lo o mantenir-lo, que un text que és molt simple. El mateix passa amb el codi.
Pots posar algun exemple així mínimament comprensible d'això? O sigui, és que no ens imaginem massa bé de què parlem, no? Però un comandament, per exemple, que li diu a la màquina que faci una cosa, entenc que se li pot dir de diverses maneres.
Exacte. Imagina't
li
que
pots dir més retòric o li pots dir més directe.
Exacte. Tu pots escriure la recepta de fer una truita de moltes maneres. Fins i tot jo crec que és possible, doncs, de dir, escriure un llibre de 200 pàgines amb els teus pensaments i molta retòrica explicant que tu simplement estàs fent una truita. El que passa és que si pots fer eficient, segurament doncs, la recepta, dos ous...
Subjecte per predicat.
Eh? Exacte. Així doncs, aconseguiràs que sigui molt més eficient a l'hora de que algú vulgui fer una truita, que es pugui llegir un pòstit en comptes de llegir una novel·la de 200 pàgines. El mateix passa amb el codi. Uh-huh. En aquest cas. I amb això tens coses com, per exemple, documents d'Excel que fins ara trigaven 10 minuts a obrir-se, les obres en mig segon.
Ostres.
Gràcies a la recepta de la truita simplificada.
Gràcies al pas al pòstit.
Al pòstit. Al pòstit.
Del llibre al pòstit.
El que és interessant és la correlació. És a dir, trobo que és molt interessant que ho expliqueu en termes de correlació cap a l'usuari. No? És a dir, dedicar-se al haiku facilita que la velocitat, la càrrega, segurament el pes del programa, que no tinguis que descarregar tant de programes, etc. I és un procés de refinament molt curiós.
Hi ha coses que són complexes i s'han de fer de manera complexa, no hi ha cap altra manera, però hi ha coses que són simples i no fa falta fer-les de manera tan complexa.
I això com us organitzeu internament per fer-ho? Perquè sí. Som 400 persones doncs, treballant.
Si una cosa tenim nosaltres...
Com feu la discussió sobre què es treu i què no es treu?
N'hi ha moltes discussions. No et pots imaginar, per exemple, el nom, a l'hora de triar un nom, les discussions que hi van haver de mesos, de tot gent enfadada, gent que volia que es digués d'una manera, gent d'una altra. Doncs el mateix passa amb el codi. Nosaltres ens organitzem en comitès i hi ha un comitè, per exemple, de 10 persones que són els encarregats de decidir el que es fa en el codi. Hi ha diferents nivells i jo, per exemple, estic en el grup de direcció, que és un nivell superior. Si hi ha algun conflicte amb els enginyers que un diuen una cosa, un diu una altra i no es pot resoldre, doncs nosaltres votem i diem, val, que sigui d'aquesta manera. Però en general no hi ha conflictes i els enginyers es dediquen a fer la seva feina i això.
I cadascú, diguem-ne, s'agafa la seva porció de codi, sí, diguem-ne, o sí, va per programes, va per...
Sí, hi ha gent, per exemple, que només es dedica al tema de bases de dades, hi ha gent que és més expert. Tenim gent que fa una mica de tot, però sempre trobaràs algú expert en alguna àrea determinada del projecte.
Perquè els oients es facin una idea, si el codi el publicarem en forma de llibre...
Buf.
Quantes línies tindríem de codi?
Diguem que Carrey Pau es quedaria molt petit.
Sí.
Estem parlant d'uns 10 milions de línies.
10 milions de línies
que
de
no sé en paraules quan es traduiria, però...
Home, alguna que altra.
La traducció en si, en català, per exemple, sense codi, són mig milió de paraules. I aquí ja no estem parlant de funcionalitat ni res, simplement estem parlant de la traducció. Mig milió de paraules.
Clar, perquè vosaltres feu això de separar. Exacte. El exacte. Codi... va per un costat i les paraules que el lector veu i que per tant són la base de poder traduir a molts idiomes el programa van per separat en una base de dades.
Exacte, el codi està en anglès, la traducció en anglès està incorporada perquè és l'idioma que parlem tots, les comunicacions són en anglès i després doncs, a sobre de l'idioma anglès doncs, hi afegeixen tots els altres idiomes. Ara mateix tenim uns 120 idiomes suportats. Som un dels projectes de programari lliure amb més idiomes suportats.
Que és precisament per la facilitat de fer això. És a dir, després l'únic que has de traduir és les ordres, els comandaments,
nosaltres,
les cadenes de text.
Nosaltres, des de Softcatalà, per exemple, el que fem és tenim una web amb la cadena original en anglès, tu vas allà, escrius la traducció al català, enviar. És un formulari web, és molt fàcil de fer servir. I és el mètode de traducció que fem servir nosaltres ara per LibreOffice.
Mm. Abans m'ha quedat una curiositat, que és que la primera versió és la 3.3. Mm-hmm. Ostres, a mi m'havien ensenyat que la primera era la 1.0.
Aquí
formava part de la innovació, això.
Estàs tocant un tema molt sensible. I va haver molta discussió. És un tema que hi va haver molta discussió. Volíem treure la versió 1.0, però com que en aquell moment doncs, el LibreOffice, l'OpenOffice utilitzava la 3.3 i era una versió doncs, igual que gairebé que l'OpenOffice, per no d'alguna manera confondre els usuaris, vam decidir mantenir la versió. Però va estar molt a punt de ser LibreOffice 1.0 en comptes de LibreOffice 3.3.
Per això sempre hi havia aquella teoria que s'explicava abans, no sé si ara encara s'aplica això, de que els programes informàtics es numeraven seguint una regla que era si el canvi era molt gran, era un canvi major, canviava la primera xifra, 1.0, 2.0, 2.3, si eren retocs que no calia tampoc patir, no es canviava la segona, 1.1, 1.2, 1.3, Però no m'havia trobat mai un que començava amb el 3.3. Ja,
home, pensa ara, per exemple, el Firefox, que treu cada una versió cada 6 mesos, una versió, ara estan a la 10, ja em sé si, a la versió 10, i que en poc temps han passat de la 3 a la 10, i que treu una, o Google Chrome, que ara estan a la 16 o 17 ja. Depèn. És una convenció, i com totes les convencions, doncs, ara ho fem d'una manera i d'aquí dos dies ho fem d'una altra.
Això s'haurà de canviar algun dia, perquè clar, no és el mateix dir versió 3.1 que dir versió 16.24.
Sí.
Arribarà un moment que serà, jo dic, clar, 3.1 te'n recordes,
16.24. El que passa és que crec que tal com estan anant ara els programes informàtics, cada vegada el número de versió és menys irrellevant. El que s'intenta ara és que els programes s'actualitzin sols. De mateixa manera que fa una web. Una web, sí que hi ha diferents versions, però l'usuari, quan tu visites una web, no saps quina versió estàs veient ni t'importa. I d'alguna manera s'intenta que tu facis servir l'OpenOffice, sigui transparent la versió que s'actualitzi sola i sigui transparent la versió que estigui fent servir. Amb la qual cosa les versions esdevindran una cosa irrellevant, només interessant pels desenvolupadors.
Bueno, això té que veure, clar, en bona part per la xarxa, perquè jo recordo que als inicis de Softcatalà distribuíem tots els famosos discos. Era una cosa que abans es posava dins de l'ordinador, rodona, que rodava, i allà dins n'hi havia, en fi, t'havies de descarregar tal, i recordo caixes de discos per repartir dels discos de Softcatalà, que és una cosa que, evidentment, amb aquest context de web permanentment actualitzada,
sí, fins i tot en aquella època els discos eren una cosa que caducaven bastant ràpid,
sí,
perquè de seguida en pocs mesos sortia una nova versió i en els treballadors distribueix una versió antiga.
Sí, però tenien el seu encant, eh?
Sí.
L'internauta amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC. Ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta. Avui xerrant amb Jesús Corrius de Softcatalà i en Carles Garrigues, director del programa de programari lliure de la UOC, arran la publicació molt recent del LibreOffice 3.5, aquest programa d'ofimàtica que us podeu descarregar en versió Windows, Linux i Mac i que pràcticament soluciona tots els vostres problemes. Ara, mentre estàvem en el tall publicitari, sempre la gent s'hi xerra i comentaven el tema dels noms i el Jesús explicava una cosa que està passant, que és que cada vegada és més difícil trobar un nom perquè tots els noms estan registrats i per això cada vegada quan algú treu un producte nou és una paraula incomprensible que fins que no t'ha quedat al cap et tornes boig. De fet, n'hi ha una indústria d'això, n'hi ha el naming, que són gent que es dedica, empreses que es dediquen a buscar-te el nom. I tu els expliques el que vols fer i ells es dediquen a buscar-te el nom i a solucionar-te això, no? I això ho té agafat algú a el bonic país de Tuvalu? I aleshores, bé, en fi, això té la seva...
Durant molts anys l'OpenOffice a Brasil no es va poder dir OpenOffice perquè estava registrat i es deia VROffice.
Sí.
Era un tema de marques.
A Brasil existeix VilaWeb, VilaWeb.com.br, que és una empresa que fa coses rares de tal, i allà està. No pots fer res. Si un dia hem d'anar al Brasil no podrem anar. Tindrem que inventar-nos alguna cosa estranya. Com dèiem, això ha sigut recent, aquesta, l'aparició del 3.5. Uh-huh. Suposo, no ho sé, no? Perquè, clar, depèn molt de com proveu aquestes coses, no? Però teniu també el cuquet aquest de ai, 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 si ha fallat alguna cosa? Sí, els primers dies, què sí, passa? No? Tu traus, tu dius, dilluns a les 10 de la nit llancem el LibreOffice, i aleshores patapam, tothom comença a baixar-se'l. I què passa a partir d'ahir?
Doncs comencem a rebre errors del producte, i la gent ens comença a enviar, i nosaltres d'aquí ja dues setmanes ja traiem la versió 3.5.1 corregint aquests errors. No, però és normal, nosaltres traiem una versió nova cada mes, més o menys, per exemple, i mantenim dues branques, la 3.4, que és l'estable, i aquesta, que és una mica per usuaris més agosarats. I
això explicat així fa tremolar.
No, simplement és que
dius,
quan comencen la gent a trobar errors, a veure, intentem nosaltres que no hi hagi cap error greu en el projecte, però és un programa informàtic, algun error sempre hi haurà. I doncs intentem fer una versió cada mes, sobretot perquè a partir de la 0.0 és la versió que tots els usuaris proven i es troben, i és realment on es comencen a trobar molts errors. Nosaltres en algun moment hem recomanat a les empreses, per exemple, que no instal·lin una versió 0.0, que instal·lin una 1.1, 1.2, 1.3, que s'esperin, perquè llavors realment tu proves, hi ha molta gent que prova que la versió no tingui errors, però no és el mateix que ho provin 100 persones que quan fem el release i trobem doncs, milions de persones que ho estan provant. I la teva configuració del Windows pot tenir coses que no, els nostres ordinadors no tenen, no ens va bé, a tu no pot anar bé, coses així. O sigui que fins que no arribem als milions de persones que ho proven i no ho proven fins que no hi ha una versió, si hi ha errors que no es troben.
Aquesta carta és una de les grans característiques del programari lliure, no? Perquè, clar, tu pots tindre una empresa gran amb 500 enginyers fent un beta test d'aquells d'un programa, però en quan tens un milió d'usuaris, 3 milions d'usuaris o 20 o 30 milions d'usuaris, això és impossible de superar-ho, no? És una de les grans avantatges conceptuals, no?
Sí. Això és, o sigui, el programari lliure en aquest sentit, i no només per al fet de que els usuaris són molt més que ho tenen molt més fàcil per dir, escolta, això m'està fallant, etc., sinó perquè, clar, la comunitat de desenvolupadors també pot reaccionar molt més ràpid amb una comunitat de desenvolupadors molt, molt gran que no amb una comunitat petita d'una empresa, no? I després, sobretot, jo crec que el model és superior en el sentit de que, clar, com que no t'estàs basant en criteris econòmics, en la majoria de les vegades les comunitats no es basen en criteris econòmics, doncs el que acaba passant és que la sortida d'una release nova, és a dir, d'una versió nova, no afecta en el temps tant a criteris de dies que hem de sortir ara perquè ara ve, per exemple, la campanya de Nadal, o ara estem en època del que sigui i hauríem de treure-ho ja, i aleshores es treu una versió que potser té errors per tot arreu, però és igual, és que s'havia de treure, i això en una comunitat de programari lliure doncs no passa. És veritat, com diu el Jesús, no?, que per molt que tu tinguis un equip de desenvolupadors agosarats que t'ho prova prèviament, doncs clar, al final quan ho proven tots els usuaris que s'ho descarreguen al principi, doncs han de sortir errors, com és lògic, no? Però
això, recordo, per exemple, a Microsoft, les versions de Windows tenen, o d'Office, tenen més d'un miler d'errors coneguts cada una versió que treu, i això no impedeix que es distribueixin.
Clar, és que
I que es pagui,
a més. No, el que parlàvem abans del codi, no? És a dir, no sé quants milions de línies de codi, un error de picatge.
No. Segur, en una recepta de fer una truita pots tenir errors. El que has d'intentar és no canviar sal per arsènic, per exemple, un error d'aquests.
Sí, aquest seria seriós,
però, i això és el que intentem no treure. El que passa que potser si en comptes de 100 grams de sal n'hi ha d'haver 90, coses així sí que...
És a dir, això fer el codi compartit entre tantes mans és un problema en aquest sentit, perquè clar, un codi que l'agafa una persona, l'escriu d'inici a final, que no sé si queda algú que fa aquestes coses, això en l'època romàntica de la informàtica es feia, però ara mateix igual ja no queda ningú que fa un codi ell solet a mà, no? Però diguem, respecte al fer de, no sé quanta gent pot haver fet aquests codis, 400, em sembla que has dit abans.
Ben bé, més gent, històricament.
Això és un problema? O què feu? N'hi ha un estàndard previ, n'hi ha un llibre d'estil, per dir-ho?
Hi ha una mena de llibre d'estil, però que tenim tot, sobretot de supervisió. Cada canvi que hi ha gent que només es dedica a mirar cada canvi que es posa, Si ja no has demostrat que ets una persona vàlida o que tens molta experiència, ja no et deixem fer canvis directament. I la gent, fins i tot els canvis que es fan directament, doncs hi ha supervisió i hi ha molta gent que mira els canvis que has fet, es comprova, hi ha comprovacions per mirar que no haguis trencat res i hi ha tota aquesta mena de control. Si no, no seria possible fer un projecte amb tantes mans, perquè hi ha gent amb diferents habilitats, amb diferents nivells de programació, no seria factible en absolut.
Però el que està clar per això és que porta una feinada brutal en projectes molt, molt grans. Jo havia sentit el projecte de Linux, per exemple, que quan es troba un bug, doncs potser hi ha 14 persones que troben aquell bug, que el solucionen, envien la solució i algú ha d'agafar i ha de dir, bueno, de totes aquestes solucions agafem aquesta, vull dir. I això, clar, té un avantatge, no?, que molt gran, que les coses es troben molt més ràpid i se solucionen molt més ràpid, però és una feina de gestió a darrere, de dir, bueno, de tot el desenvolupament que rebem, doncs quin destriem i quin acabem posant, això...
Exacte, però el mateix passa, per exemple, amb les traduccions. Hi ha gent que envia traduccions i que no està familiaritzat, doncs, amb els termes que utilitzem a LibreOffice. Hi ha moltes solucions, per exemple, traduccions que són vàlides. El que passa és que si en tot el programa li hem dit una opció d'una manera diferent, d'una manera, un altre no podem fer, doncs, traduir-ho, alternances amb la traducció. I també hi ha feina de supervisió.
Aquí, recentment, SoftCatalà està crític amb la traducció del Mac al català, no?
Perquè exacte,
jo diria que trencava amb tota la normativa.
El tema d'ús d'infinitius, doncs, simplement tracta amb... ja no és homogeni la traducció. Qualsevol persona que s'instal·li un Mac en català trobarà que en un menú en imperatiu o altre en infinitiu, i això no és bo perquè trenca l'estil de les traduccions.
Abans en Carles parlava de feinada. De feinada, jo volia saber, si ens ho pots concretar, què representa per tu com a director, un dels directors de tot aquest tinglado, quina feinada et representa?
Doncs és simplement... llegir els missatges. Jo rebo uns 2.000 missatges de correu cada dia.
No. Com? No, a veure, tornem
no,
a dir
no
això.
No volia saber aquesta dada.
2.000 missatges de correu cada dia. Però has dit rebo, no has dit llisc.
Intento, els hauria de llegir tots. No, evidentment no puc.
No, és clar.
Però sí que intento, doncs, amb filtres de correu, doncs, saber quins són els importants i quins no, però uns, és una feinada. Només amb això és una feinada. Després ajudar a mantenir la traducció... a coses d'enginyeria de LibreOffice, de coordinació. És realment quasi bé una segona feina. Ara, per exemple, a Saragossa, ciutat de Saragossa, volia ser a la seu de la conferència de LibreOffice d'aquest any. Al final ha sortit Berlín, perquè com que la fundació està a Berlín, ha tingut més pes, sobretot per aquest tema, però també, per exemple, ha estat ajudant a la ciutat de Saragossa a intentar organitzar i tot això. És molta feina. És gairebé, doncs, tenir una segona feina a fer tot això.
Clar, perquè aquesta no és la teua feina diària.
No.
O sigui, aquest concepte és molt important, no? Molta de la gent, segurament la majoria o tots els que treballeu en aquest tipus de projectes, a més feu 8 hores en una altra banda, o 4 hores, o 6 hores, o les hores que feu.
Exacte,
no?
Tota la gent que estem a
No és la vostra font d'ingressos.
Exacte, no, en absolut. És la nostra font de desingrés, de fet.
Ara comentaves això de la conferència de LibreOffice. El 2007 em sembla que va haver la de l'OpenOffice a Barcelona.
Exacte.
Quan hi haurà la de LibreOffice a Barcelona o als Països Catalans?
Doncs quan sigui.
Són anuals.
Són anuals i jo crec que Barcelona, per exemple, és una ciutat que atreu molt. Si hi hagués gent, doncs, que hi tingués interès per organitzar la conferència, necessita espai, es necessita... Això no crec que hi hagués ningú problema. A Barcelona, la conferència que vam fer el 2007 va agradar molt i estic segur que seria molt fàcil.
Què feu en aquestes conferències? A banda d'anar a prendre cerveses després a bars de Budapest on s'organitzen conspiracions, és important, eh? No ho negaré, sí. Això. Però doncs, què feu?
Home, pensa que som gent que...
Quanta gent va a una conferència d'aquestes, per exemple? De mitjana?
De mitjana, unes 200... Diguem, els importants, unes 200 persones i després públic en general que se sent atreta amb això. Però pensa que treballem tot l'any des de 5 continents, quasi bé, de gent i tot això. És important un cop l'any veure'ns les cares i després intentar explicar el que fa cadascú, intentar treure nova gent a treballar en el projecte, a les empreses també els agrada que els ensenyis coses i tot això. Les conferències són importants.
I allà suposo que es prenen decisions també importants,
sí.
No?
Sí,
perquè clar, sempre és més fàcil mantenir una discussió de directa cara a cara que no fer...
Exacte, sí, sí. També és molt important per aquest, tots aquests motius.
Mm. I una cosa, i ara parlant des del vessant de l'usuari, l'usuari trobarà LibreOffice, el pot trobar doncs, la versió, l'última versió la troba doncs, a Softcatalà, per exemple, en català. L'OpenOffice també el trobarà en català, a Softcatalà. O sigui, què fareu tu? Veig que estàs molt, molt abocat al LibreOffice. L'OpenOffice, si continua, què passarà?
Jo personalment sí que estic molt abocat amb el LibreOffice i jo personalment només treballaré en el manteniment de LibreOffice, però qualsevol persona, doncs, i entre elles hi ha membres de Softcatalà que, de fet, no sabem exactament el que farem. La versió nova, que surt de 3.4, està traduïda ja. O sigui que si
d'OpenOffice.
Mm-hmm. Si a Apache Foundation i els voluntaris treuen una versió 3.4 de l'OpenOffice, estarà ja en català. I a futures versions, doncs...
Però tu ets pessimista, no?, respecte al desenvolupament d'OpenOffice. Jo crec que... Sembla que el mataran, diguem-ho així, o que el mataran per avorriment, o sigui...
Jo crec que
no hi ha... Que si no l'actualitzen, la gent s'avorrirà de gastar-lo.
Jo crec que només hi ha espai per una versió. No hi ha ni recursos ni gent per fer un OpenOffice i un LibreOffice. Al final estic segur que només acabarà quedant un. Quin queda? Doncs un volen que quedi un i uns altres volen que quedi un altre. Però no crec que tingui molt sentit mantenir dues versions. No sé que hi hagi una empresa al darrere que pugui mantenir l'OpenOffice. No ho veig. No veig que hi hagi voluntaris i gent al darrere que pugui mantenir dues versions d'un projecte informàtic com aquest.
De fet, seria una pena, no?, que n'hi haguessin dos. És a dir, que la comunitat estigués dividida en desenvolupar dos projectes independents, seria molt millor que n'hi hagués un sol paquet ofimàtic i que tothom que estigui interessat treballi per al mateix, no? Uh-huh. Vull dir, tenir dos productes per fer exactament el mateix i tenir la comunitat i els voluntaris o les empreses que s'hi vulguin implicar dividits en això, jo trobo que és una llàstima i a més tampoc entenc molt bé la postura d'Apache en aquest sentit. Però,
és un tema complicat, hi ha interessos d'econòmics d'empreses, interessos polítics, temes de llicències, és un tema bastant complex i cadascú doncs, intenta doncs, tirar cap a casa i intenta que el seu projecte sigui el que tingui èxit, però no crec que la situació de dos projectes aguanti molt de temps.
Per Microsoft encara fa l'Office?
Sembla que sí.
I de fet, Microsoft és un dels màxims patrocinadors de l'Apache Foundation, on hi ha ara l'OpenOffice, per cert. Parlant de conflicte d'interessos.
Aquests us deuen odiar a mort, no?, els de Microsoft, perquè aquests sí que els han rebentat el mercat.
Home, jo... A mi algun cop algú, per exemple, m'havia així sota veu i així m'havia arribat a comentar que, evidentment, l'existència de l'OpenOffice en català va ser una de les coses que va fer més pressió perquè els de Microsoft es decidissin a traduir l'Office al català, que això els hi va pesar molt en la decisió. O sigui, encara que tu no utilitzis OpenOffice o LibreOffice, si siguis usuari de Microsoft Office, el fet que existeixi un producte com aquest, una alternativa que estigui en català, doncs també ha jugat a favor dels teus interessos, segur.
Tu feies cara de que no ho sabies.
No,
quan ella ha dit bueno, això, quan no, jo no, li he no. dit això, tu, Carles, clar, es fa cara de dir-ho.
Jo el problema que veig és que, i jo crec que potser és trist, no sé si estareu d'acord, però un dels grandíssims problemes de l'adopció del programari lliure avui en dia és el problema de la compatibilitat. Uh-huh. I el problema de la compatibilitat amb algo tan bàsic com un paquet ofimàtic, com documents en Word, documents en Excel, que... És a dir, que no n'hi ha prou amb que el paquet ofimàtic lliure sigui molt, molt bo i tingui una compatibilitat quasi del 99%, perquè si hi ha algú que no s'acaba de veure igual de bé, que no ho acaba de suportar, doncs l'usuari, al final, que tant li fa, i que jo ho entenc que tant li faci, doncs acaba triant la solució fàcil. No?
Que tu vols dir allà que si jo tinc un document de Word i no el puc obrir bé, o quan l'obric se'm desconfiguren els accents, o quan l'obric no sé què...
Pues al final què faig? Doncs mira, el meu amic em m'ha passat una versió gratuïta, doncs m'instal·lo la versió gratuïta de... Bueno, il·legal de l'Office, no?
Parlem clar.
I a més és una pena, perquè tot això és una estratègia comercial de Microsoft que, èticament parlant, és força lleig, no?
Perquè... Home, exacte. No siguem ingenus. A Microsoft li interessa ser compatible, però també li interessa no ser 100% compatible per no perdre mercat.
De fet, per això, ni el seu propi estàndard...
No, el seu, van... és el seu propi estàndard ells no ho implementen.
Exacte, o sigui, de fet, l'últim Office no implementa correctament a l'hora de guardar documents el seu propi estàndard que van aconseguir estandarditzar a l'ISO.
El que passa és que el seu propi estàndard realment és bastant inimplementable.
Amb tota la intenció.
Potser ho entenc. Microsoft va crear va proposar un estàndard per tractar un tipus de fitxers, val? I el Microsoft Office no fa cas de l'estàndard proposat per Microsoft a la resta d'empreses i associacions.
Exacte.
Ells
no implementen el seu propi estàndard completament.
De fet, sí, el que va passar, si no m'equivoco, és que quan, en el procés d'estandardització, l'organització ISO els hi va dir que una sèrie de coses no podien estar en l'estàndard, és a dir, no eren estandarditzables, i aleshores es van deixar, diguem-ne, com en l'estàndard com una part transitòria, és a dir, que versions futures haurien d'abandonar utilitzar aquestes parts de l'estàndard, i que de fet si es donava suport era només suport per suportar formats antics, però és a dir, era més un tema de legacy suport que no pas que les noves versions de l'Office haguessin d'implementar això com el format a utilitzar, no?
El que passa és que ara fa un parell de dies hi va sortir una notícia que l'Office Web de Microsoft, per exemple, suportarà Open Document a partir d'allà.
O sigui, això traduït pels mortals vol dir que podré obrir un document de LibreOffice amb l'Office Web.
Exacte, nosaltres la Document Foundation, la seva missió principal és el suport als documents oberts, que són els documents en el qual tu no estàs lligat a cap empresa per poder llegir la informació que tu mateix has creat, sinó que com que està tot documentat i és públic, qualsevol empresa pot crear un producte que pugui obrir aquests formats. Al contrari del que passa amb Microsoft, que si tu vols treballar en formats de Microsoft, només les eines de Microsoft obren en un 100% els seus documents creats amb aquestes eines. I ara mateix, doncs, Microsoft està incorporant el nostre format, que és un format reconegut a la Unió Europea com a estàndard, en els seus documents també.
Això es podria interpretar com un reconeixement de la derrota?
La gràcia de tot això és que Microsoft dona millor suport a l'estàndard d'Open Document que no pas al seu propi estàndard.
Sí, és
així.
Per què?
Perquè, clar, o sigui, a ells els interessa que si tu has creat un document amb LibreOffice el puguis obrir amb el seu paquet ofimàtic, però el que no els interessa és que un paquet creat amb el seu estàndard, amb l'Office Open XML, després, si aquell document l'has creat amb el LibreOffice, després es pugui obrir correctament amb el seu Office. Per tant, el que fan què és? Doncs ells generen unes versions dels documents d'Office que no compleixen bé a l'estàndard, de tal manera que ja estan generant una incompatibilitat amb LibreOffice, i a la inversa, igual, com que no obren bé tampoc el que tu has generat amb LibreOffice, doncs l'usuari segueix tenint problemes per obrir el que... És a dir, juguen amb aquests problemes de compatibilitat.
Sí, més que introduir problemes de compatibilitat, doncs s'aprofiten dels casos en els quals doncs és una mica gris, l'especificació és una mica grisa per implementar les coses a la seva manera. Però és evident que aquí hi ha uns motius econòmics al darrere.
Però clar, encara no siguin tant % de Microsoft deu representar l'Office, però encara...
És el més gran.
El més gran, el
50% ben bé del negoci de Microsoft.
Dels diners que guanya?
Sí, és l'Office.
Més que el propi Windows?
Sí, i tant.
Ah, sí?
Office és el gran producte de Microsoft. Ben bé 50%.
Caram, per tant, és important per ells.
Sí.
Bueno, el curiós del cas és que Microsoft també avui en dia ha adoptat una estratègia que no sé jo molt bé quants anys li pot durar, perquè és una companyia que se senten amenaçats, evidentment, per al moviment del programari lliure, per programes com LibreOffice o per sistemes operatius com GNU Linux, i quan veuen que administracions o entitats grans, universitats, etc., aposten per al programari lliure, van allà i diuen, bueno, doncs jo agafaré i te'l regalo, no? I aleshores el pots posar tot arreu gratis, perquè amb ells el que els interessa és que puguis continuar fent servir els programes de Microsoft.
No fan negoci.
Però aleshores deixen de fer negoci, vull dir que estan en una situació que és una mica, que si a la llarga continua i creix, els seus ingressos han de baixar i no se sap si això
jo, és... Jo, per la meva experiència, sí que és veritat aquest cas, però els de Microsoft són llestos.
Ja, això està clar.
No haurien arribat. No haurien arribat.
Diners en saben, altra exacte. Cosa no. Però
som molt bons fent diners i jo crec que tenim Microsoft i Windows per molts anys encara. Sí.
Uh-huh. A mi m'agrada el cas també de... que està passant ara, no? Amb els dispositius mòbils, el Windows Phone no té quota de mercat gairebé en absolut, però estan cobrant a HTC per cada terminal venut, cosa que HTC no paga ni un cèntim a Google.
Microsoft està pagant diners.
HTC perdona,
Android, la majoria d'Android estan pagant diners a Microsoft?
No és que la majoria d'Android, sinó un dels fabricants, i de fet estan fent el mateix amb Samsung. Diria que acabaran arribant a un acord amb Samsung, perquè de tots els terminals que vengui Samsung, pues $10-15 paguin a Microsoft. És a dir, el que Samsung no acabi pagant a Google, diguem-ne, per Android, perquè diguem, una de les avantatges d'utilitzar Android és que no has de pagar per posar-lo en el teu terminal, doncs sí que, i això és una contradicció,
però
que
per dic, què?
No acabaran...
Per temes introduir el Windows Phone?
No, temes de patents.
Clar, per temes de patents. És
si
a dir,
tu pagues aquests X tant per cent del telèfon, Microsoft, que segons ells tenen patents sobre coses de Linux i tot això, doncs et deixaran pau.
I a més això els hi serveix
per tant això acabarà siguent el seu negoci, cobrar de patents.
És trist, és a dir, l'estratègia de i és el que deia, ho deia per el que deia el Jesús, no? O sigui, l'estratègia de Microsoft moltes vegades és molt intel·ligent en aquest sentit, de dir, bueno, si no podem fer diners amb una cosa, en farem amb una altra, en farem amb el que sigui. Les companyies que fan dispositius per Android se senten molt amenaçades per Apple, perquè per el problema de les patents, clar, Apple pot començar a engegar processos, litigis per problemes de patents i pots enfonsar una companyia amb processos judicials d'aquesta mena. Aleshores, si aquestes companyies arriben a acords amb Microsoft, doncs clar, Microsoft és un soci molt important que a nivell de patents et pot protegir de que vingui Apple i et posi en un procediment judicial que no te'n pugui sortir.
Cara.
I això...
Tot això amb el mòbil aquest que tinc a les mans.
Sí, és francament lamentable. En fi, això ha estat l'internauta d'aquesta setmana, que l'hem fet celebrant l'eixida del LibreOffice 3.5. Hem tingut amb nosaltres el bon amic Jesús Corrius, de Softcatalà, i un dels líders, em deixes dir-ho així, del LibreOffice
ja
a nivell mundial. Gràcies, com sempre, Jesús, per la
gràcies
feina
a tu,
que
per convidar-me
i per venir. També ha estat amb nosaltres Carles Garrigues, director del programa de programari lliure de la UOC. Això ho hauríeu d'arreglar, el programa de programari és un poc
és
complicat.
És el màster, però bueno.
El màster.
Jo no et volia corregir, perquè
tinc
molt respecte i no et volia corregir.
Haver-ho dit abans. Gràcies, com sempre, Carles, també, per venir. El Martí Crespo, com cada setmana, la setmana vinent. Em sembla que parlarem de televisió per internet, i a l'altra banda dels vidres tocant les maquinetes i posant ara les músiques el Jordi Carreño. A tots els nostres oients, tant els que ens seguiu pel podcast i per la web, per vilaweb.cat, com els que ens seguiu a través de les emissores de ràdio que reboten l'internauta, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
L'internauta, el fem perquè podem.